el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Hola, benvinguts. Encetem el darrer programa de la temporada del Rodamón. Al mes d'agost farem vacances i al mes de setembre esperem tornar amb tots vosaltres. Però abans, doncs, us faré una sèrie de propostes, doncs, pel mes d'agost i començarem. De fet, ja estem acabant les santes i ara, el proper dia 4 del mes d'agost, la festivitat de Sant Domingo, no Sant Domènec, Sant Domingo, com els agrada que diem, que ho diem a Argentona. Hi ha la Festa del Càntic. Festa del Càntic, a les 12, a la Font de Sant Domingo, es beneiran els càntics, que es posaran a la venda després, a un preu aproximat d'uns 25 euros. El càntic d'enguany és molt original, té forma d'elefant, que voleu que us digui. A mi no m'agrada, però... Clar, el que fa col·lecció el té que comprar. A mi m'agrada més el canti aquell que es fa a Bertú, aquell canti negre que sua i que fa l'aigua tan fresca. Festa del Canti i Argentona, el dia 4 d'agost. Seguim. Ja, de fet, ens enfilarem a les festes majors de Gràcia i Sants. Festa major de Gràcia, el 15 d'agost, amb un pregoner d'excepció. En Jordi Cuixart, el president de l'Òmnium Cultural i veí del barri de Gràcia, farà el pregó. Després ja ve la Festa Major de Sants, que darrerament està agafant força empenta i li està fent competència a la de Gràcia. Esperem a veure què passarà al carrer Colea, al carrer Valladolid, etc., carrer Galileu. Lluiten per fer unes festes que déu-m'hi-do, eh? Això al mes d'agost, però també tenim més festes, clar que sí. Per exemple, música, doncs acaben els concerts de jazz a la Fresca de Terrassa, però aquest dia 30, aquest divendres, comencen els festivals de jazz d'Arenys de Mar, o els concerts de jazz que tenen lloc tots els divendres fins a final d'agost. El primer concert amb una banda d'excepció, La Vella d'Ixelan. Què us sembla? Déu-m'hi-do, eh? Bé, seguirem amb més notícies. Notícies que ens venen de la vila de Tossa de Mar. Ara fa 70 anys, es filmava a Tossa de Mar, un petit poble de pescadors aleshores, la pel·lícula Pandora, el holandès errante, amb James Mason i Ava Gardner i un poeta i torero, Màrius Cabré, que també feia un paperet, i del qual es diu que va tenir un afer romàntic amb l'Ava Gardner. De fet, l'Ava Gardner es trobava com a peix a l'aigua allà. Es reunia amb els pescadors, piplava lo seu. Tant és així que el Frank Sinatra, al final, va tenir que sortir de Nova York i venir a buscar-la i dir, vinga, va, ja està bé de fer conyes aquí, cap a Estats Units. Ara, per commemorar aquests 60 anys, Tossa de Mar ha projectat la pel·lícula a la platja de l'Holandès Errante o Pandora i dos restauradors de la vila amb el recolzament de l'Ajuntament han presentat dues innovacions que volen fer famoses. Una és el flan Sinatra i l'altra és el vermutet Pandora. Què us sembla? Està bé, no? Bé, abans parlàvem dels concerts de jazz a Arenys de Mar, però també s'enceten aquest mes d'agost els concerts a la gruta de Lourdes. Són concerts de música més clàssica, però que també són molt interessants. Bé, això és, de fet, el que us proposem per passar el mes d'agost el millor que pugueu. Ah, recordeu allò que us deia de si aneu de vacances, no abandonar els vostres animals de companyia. Recordeu que ell no ho faria, eh? Ell no s'abandonaria mai. Teniu opcions. Podeu anar a la protectora més propera i oferir el gosset que el tinguin en adopció uns dies, pagant una petita quantitat, i quan torneu els recupereu. Teniu opcions de turismo canino, que hi ha una sèrie d'hotels, fondes, etc., que accepten els gossos. A mi em deia un propietari d'un hotel de Mallorca que preferia tenir els gossos que certs humans. Diu, perquè els gossos no s'emporten les tovalloles i els cendrers ni espatllen el mobiliari. I això és veritat. Bé, que passeu unes bones vacances. I ara, Josep, què ens vols dir? Ens despedeixes com Déu mana o tens alguna de les teves? Endavant.
Hola a tothom. Avui és l'últim programa de la temporada. La vida és un sinfín de quilòmetres. Això m'ho va dir una senyora que suava i bufava molt, però no deixava de tenir raó. Es pot fer quilòmetres de veritat, com ella, o escriure quilòmetres de paper i paper, encara que sigui en l'ordinador. Penseu ara que aquestes dues temporades passades hem tingut de llançar molts descrits que després s'haurien convertit en monòlegs. Alguns perquè eren molt dolents. Però, realment, aquestes dues temporades han anat canviant tan de pressa les notícies que el que preparaves el dilluns, el divendres, quan sortia el programa, ja estaven desfasades. Hem intentat despertar el sentit de l'humor de la gent, combatre la realitat, mai millor dit, ja que aquesta era i encara és apocalípticament horrorosa. Si per aquelles coses ho hem aconseguit, fantàstic! Si ens hem fet un petit lloc en els vostres pensaments, com a mínim per recordar escoltar el Rodamón cada setmana, per cert, un Rodamón que també s'ha tingut que reinventar, degut, com no, a la pandèmia. Però ha estat gràcies a tots i cadascun dels col·laboradors i col·laboradores de l'espai que hem aconseguit tirar-lo endavant i gràcies a totes les emissores que han seguit confiant en nosaltres i repartint pel país aquest espai radiofònic. I també a tots els amics i amigues que a través de les xarxes socials ens han ajudat a tots. A tots i a totes, moltes gràcies i fins molt aviat. Esperem que en aquesta nova temporada no rebi fotos de restaurants en el WhatsApp i al final sempre el mateix comentari. Quan passi això, ens trobem i anem a dinar. No sabeu la gana que he passat esperant aquest moment, i encara l'espero. Fins a la pròxima temporada i que les notícies siguin molt millors. Adéu-siau.
Bé, i a la nostra portada musical d'avui, doncs hem volgut portar un conjunt de rumbes, que és del barri o del districte de Sants. El grup es diu La Màlaga, perquè varen començar el grupet fundador del grup doncs a la plaça La Màlaga, que està darrere, o estava darrere les cotxeres de Sants. I té un títol de long play que es diu Mañana Sol, i que té que veure amb aquelles persones que el seu amor els ha deixat, s'han quedat una altra vegada solters, i, doncs, mira, s'han anat a l'Havana, tu, a passar-ho bé. Aquest és el títol de la rumba que us oferim amb el grup de Màlaga, i es diu Soltero en l'Havana.
Hay momentos en la vida que de pronto cambia tu suerte y en un momento se termina lo que en teoría para siempre. Que un buen día decidiste acabar con la relación con una nota que decía no me odie por favor. Y así me fui para La Habana con más gloria que pena para olvidarme de tu mal y soportar esta condena. Por las orillas derrocharé las ilusiones de un nuevo amor que me ayude a olvidar cómo me duele el corazón.
Qué pena pasando las horas amargas,
como sufre un sol de la Habana.
Echando de menos a mi muchacha,
como sufre un sol de la Habana.
Escribiré tu nombre en la playa,
como sufre un sol de la Habana.
La huella de tu amor en la arena blanca,
como sufre un sol de la Habana.
Nunca fui un novio perfecto de los que creen en Cupido, pero cubría mis defectos con algún que otro cariño. Ya eres cosa del pasado, hoy tengo una nueva inquietud. Tengo que meterle mano a esta segunda juventud. Y si el destino te la juega, cómprate una maleta, vete a la Cuba tropical, donde la pena es menos pena. Y entre guarachas derrocharé las ilusiones de un nuevo amor, mientras lucho por construir este maltrecho corazón.
Pero qué pena pasando las horas amargas,
como su corazón de la Habana.
Echando de menos a mi muchacha,
como su corazón de la Habana.
Te soñaré de madrugada,
como su corazón de la Habana.
Llorando mi pena por el Tropicana,
como su corazón de la Habana.
Ayer recibí tu carta pidiéndome que volviera, que estabas arrepentida, que por favor que te entendiera.
No te digo ni que sí, poco digo que no, solo te pido un par de años para pensármelo mejor.
Quizá me encuentres por La Habana gozándome la vida, tarareando mañana sol, apuntalando mi guarida.
¡Ay!
Este mojito derrocharé las ilusiones de mi querer, pues a veces no siempre pierde el que pierde una mujer.
Pero qué pena pasando las horas amargas,
como su corazón de la Habana.
Echando de menos a mi muchacha,
como su corazón de la Habana.
Escribiré tu nombre en la playa,
como su corazón de la Habana.
La huella de tu amor en la arena blanca,
como su corazón de la Habana.
Lloro, pero mira cómo lloro. Chao, 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 chao. Lloro, pero mira cómo. Lloro, pero mira cómo lloro. Chao, 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 chao. Lloro, pero mira cómo. Lloro, pero mira cómo lloro. Chao, 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 chao. Lloro, pero mira cómo. Lloro, pero mira cómo lloro. Chao, 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 chao. Lloro desde Cuba con amor.
Sabroso, chico.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Prop de la mar, entre Llafranc i Calella de Palafrugell, passejant pel camí de Ronda, no sabeu com m'agrada de seure a prop de la mar, mirant les onades i les barques passar, somiant que m'enlairo i surto a navegar i un vol de gavines em venen a buscar. Miro la mar blava i penso somiant en barques de vela i grans catamarans, fregates precioses amb pirates del mar, rondant per la costa per illes de coral. Somio desperta de fer-me la mar, com una sirena fondeix un nedant per veure la bellesa que hi ha al fons del mar, de peixets i algues i plantes de coral. D'aquest somni, ara no vull despertar, amb la mar de plata que em ve a bressolar, i enmig de les ones em voldria quedar per veure la lluna i les barques passar. A Llafranc i Calella, de Palafrugell, a prop de la mar.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
Brama la fera en el seu niu, brama la fera. En un forat amb unies i neguits reverberen i esclaten en un crit. Brama la fera en el seu niu, brama la fera. Deia la gent que se n'havia anat amb la reina d'un temps inventat. Brama la fera encabritada, perquè enyora el sol i l'aire, la fresca de la nit i la gatzara. Brama valenta i decidida, perquè vol sentir-se viva i veure córrer l'alegria per les places.
Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Brama la fera. Brama la fera en el seu niu. Brama la fera. El seu bram encara es pot sentir quan la nit destil·la esprit de vi. Brama la fera en el seu niu, brama la fera.
Brama la fera.
Si te la trobes, hauràs estat de sort allà on la porta el més gran del món.
Brama la fera encabritada, perquè enyora el sol i l'aire, la fresca de la nit i la gatzara.
Brama valenta i decidida, perquè vol sentir-se viva i va recórrer l'alegria per les places.
Ai, 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 ai,
Si hay algún símbolo que por sí solo represente la historia y los destinos de Hospitalet, esa es la conocida ermita de Belviche. Dedicada a la advocación de Santa María y documentada desde 1279, esta pequeña iglesia está situada hoy día en medio de un desangelado parque rodeada de los feos mamotretos de hormigón prefabricado del polígono residencial Belviche, la docena larga de carriles de la Gran Vía y la sombra de la incalificable torre del Hotel Hesperia. No obstante esta circunstancia, la ermita de Belviche es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, cuyos orígenes se remontan hasta el siglo X-XI. Una historia antiquísima que se nos esconde a plena vista porque más allá del edificio que vemos, y talmente como si fuera un iceberg, la ermita tiene bajo tierra casi más construido que por encima. ¿Lo sabía? Mucho ha cambiado el paisaje desde mediados del siglo XX hasta la actualidad alrededor de la ermita de Belviche. De los bucólicos campos que con sus altos chopos y verdes huertas la rodeaban, se ha pasado a un paisaje urbano gris y negro como el cemento y el asfalto que ha invadido esta parte de la ciudad. Este cambio tan radical ha hecho que el lugar haya perdido la magia que tenía y que hizo que durante muchos siglos aquella iglesia en medio de la nada fuera punto de peregrinación obligada de los hospitalenses y de no pocos barceloneses. Sin embargo, y pese a que la ermita se encuentra en el mismo sitio donde se construyó, el paisaje que le rodea hoy, o incluso durante buena parte de los últimos dos siglos, no tiene absolutamente nada que ver con aquel que había en este rincón del planeta cuando el pequeño templo se construyó. Nada. La historia de Belviche arranca a finales del siglo X, cuando con el retroceso de los ejércitos musulmanes, el río Llobregat se convierte en la frontera entre Al-Ándalus y los condados catalanes. Esta nueva situación hace que los cristianos quieran tomar posesión de aquellas tierras recién conquistadas, pese a ser tierras pantanosas que el río Llobregat había ganado al mar hacía relativamente poco. De hecho, en aquel momento la línea de costa se hallaba un kilómetro más hacia el sudeste entre la actual costa y la Gran Vía, pero es que tan solo dos siglos antes la costa estaba por encima de la Gran Vía, de tal forma que donde hoy encontramos la ermita habríamos encontrado una coquetona playa. Pero en el siglo X el problema no venía del mar. Hoy, si queremos ir desde el final de la Rambla Marina hacia la ermita de Belviche, hemos de cruzar los cuatro carriles de circulación que bajan paralelos a la Rambla. No obstante, alrededor del año 1000, un caminante que quisiera hacer el mismo trayecto se habría encontrado con que tenía que cruzar no una ancha calle, sino un antiguo cauce del río Llobregat, llamado Llobregadell. Un cauce que, arrancando del meandro de la Marrada, atravesaba la llanura del Taica hasta la costa, pero que pocos años antes había sido abandonado por el río al abrir un nuevo cauce más hacia el Garraf en una de sus numerosas y violentas inundaciones. Pese a este accidente geográfico, que lejos de quedar seco había quedado convertido en una zona de marismas por obra y gracia del nivel freático del delta, la zona consta en el año 995 como perteneciente a una tal Amalvigia, nombre que con el correr de los años pasaría a Malvige, entendido como mal viaje, documentado en 1057, convertido por oposición al ser un lugar sagrado en Benvige, 1279, Belvige, 1283, para acabar finalmente en Belviche, 1323. Sea como sea, a principios del siglo XI se conoce que la masía de Malvige dispone de una iglesia que, perteneciente a la parroquia de Santa Eulalia de Provenzana, correspondería a nuestra ermita, aunque, para ser exactos, tendría que decir a su parte subterránea, y es que cuando el río Llobregat impone su ley, los demás no pueden más que adaptarse. Efectivamente, según se ha sabido por excavaciones llevadas a cabo en 1981, la ermita original era un edificio de estilo románico de tres naves rematadas con un ábside y dos absidiolos en su cabecera, que tendría un aspecto muy similar a la de San Climent de Taúll, de la cual sería contemporánea. No obstante, el hecho de encontrarse en plena llanura de inundación, relativamente cerca del río y de un brazo abandonado, aunque activo en época de riadas, hizo que a cada nueva avenida la ermita se viera inundada. Inundaciones que fueron dejando su fértil carga de lodo en el terreno y que provocó que el terreno circundante fuera progresivamente aumentando de nivel, aunque claro, la ermita no lo hacía. Así las cosas, a cada riada, y se tiene constancia de 185 desbordamientos desde el año 1100, la iglesia tenía que ser reparada y limpiada. Una faena que no siempre apetecía. ¿Para qué? ¿Para que en dos días se vuelva a llenar? Lo que llevaba a que, en vez de quitar lo añadido, se pavimentara de nuevo sobre la capa de barro seco, creando una nueva solera que elevaba el nivel de uso de la ermita. Sin embargo, ello significó que, tras pasar unos cuantos siglos de enfangadas y nuevos suelos, la ermita románica original habría tenido la altura de una caseta de perro. Por suerte, las continuas reparaciones, ya fueran por daños naturales o provocados por guerras, permitieron el recrecimiento de los muros exteriores y su progresiva adecuación a un nivel circundante cada vez más alto. No obstante, la destrucción de la iglesia por las tropas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión hizo que en 1718 se hiciera tabula rasa y se levantara un nuevo edificio en estilo barroco aprovechando los muros del original, siendo este el que ha llegado con más o menos modificaciones hasta la actualidad. En definitiva, que si excavamos los muros exteriores de la ermita de Belviche, encontraremos que hay un muro hasta llegar a los 5 metros de profundidad, que sería el nivel original del delta del Llobregat cuando se construyó la primigenia iglesia románica. Un nivel en el que se encontraron diversos cuerpos sepultados del siglo XII acompañados de cerámica de la época y que nos habla de un tiempo, un espacio geográfico, una historia y unas costumbres que han pasado, pero que tal y como nos enseña la propia ermita, son las bases sobre las que hemos construido lo que vemos hoy en día y sin las cuales no podremos comprender el esquizofrénico mundo que nos rodea.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Doncs el col·leccionista ja està aquí perquè ha acabat d'arribar ara mateix. I avui porto sota el braç un disc de la famosa diva Conxita Supervia, la famosa diva catalana de la música, que porto un fragment cantat per ella d'una zarzuela famosa de l'autor Jacinto Guerrero, que era El huésped del sevillano. I a dins Huésped del Sevillano hi ha el número de les alagarteranes. Jo recordo que aquest número de les alagarteranes era una peça obligada en els començaments de la televisió del règim, la televisió en blanc i negre. Era una peça cantada i al mateix temps ballada. I tipus, jo l'estil de la televisió en blanc i negre era tipus noticiario nodo en aquells anys. I aquelles estampes de les ballarines que ballaven amb totes aquestes melodies antigues i de zarzuela, amb aquelles llargues bragues sobre els genolls que acabaven en puntes de boixet, perquè si ensenyava una mica les cuixes ja telefonaven les senyores dels ministres i llavors ho havien d'allargar molt, i així portant aquestes bragues tan llargues ja no es havien de preocupar tant. Doncs anem per recordar a la Conxita Supervia i en el fragment de les alagarteranes.
Corred más que antes que sea noche debemos llegar y volver temprano para descansar. Después de vendido lo que aquí traemos para las mocicas que quieran casar, para las mocicas que quieran casar. Mujer más feliz a quien puedan amar, Toledana traigo para ti. Lagarteranas somos, venimos todas de lagartera. Traemos mercancías de lagartera y de Talavera. Lagarteranas somos, nacimos todas en lagartera. Lindos encajes traigo de la cartera y de Talavera. A bailar que por las escaleras baja el padre Juan, pidiendo limosna a lo militar. Y baja diciendo, agáchate Pedro y agáchate Juan, agáchate Pedro y agáchate Juan. Cantar popular con que expresa su dicha el bailar, la mocita gentil que en Toledo nació, ese es nuestro cantar popular. Lagarteranas somos, venimos todas de lagartera, traemos mercancías de lagartera y de Talavera. Lagarteranas somos, nacimos todas de lagartera. Lindos encajes traigo de lagartera y de Talavera.
Fins aquí El Col·leccionista, amb Josep Pons.
Avui tornem a tenir amb nosaltres a Dani Teixas i a Ferran Garcia, Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relació amb la Comunitat. Ja va sent habitual i ells ens venen i ens donen consells de seguretat perquè el nostre dia a dia sigui més segur. I avui parlarem de vacances segures. Benvingut Dani i Ferran una altra vegada a la ràdio.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens parlareu d'això que hem dit ara mateix, de vacances segures, però relacionat una mica amb, suposo que amb tot el que és el temps de vacances, no només amb quan te'n vas, sinó amb altres coses. Per on te comencem?
Doncs, si us sembla bé, comencem per domicilis. És una de les grans, un dels grans quès, no?, de les vacances. Quan marxem de vacances, com deixem el domicili, no? L'hem de deixar tancat, finestres, persianes... Doncs des de Mossos recomanem que a la casa, si no hi haurà ningú, doncs que quedi ben tancada. Quan millor tancada, millor. Alarmes, reixes, persianes, finestres, tot ben tancat i ben posat. Si tenim l'opció de que algun veí o algun familiar o alguna persona de confiança pot venir, pujar-nos i baixar-nos les persianes, recollir la correspondència, regar això, no?, de regar les plantes, etc., doncs això ajuda. també és recomanable deixar alguna peça de roba estesa. Això també fa que hi hagi com vida, no? Que siguin unes peces velles, però bé, que quedin allà i que vegin que hi ha una mica de vida. I avui en dia, que ja comencem a tenir la possibilitat de tenir aparells domòtica, no? Això que s'encenen i s'apaguen els llums i persianes, doncs programar-ho a hores diferents del dia, doncs perquè es vegi que hi ha un moviment en qualsevol moment del dia, no? Això doncs ajudaria a minimitzar tot el que serien les possibles robatoris que tindríem a casa. Això de la mà de no exposar-ho a xarxes socials, allò de que me'n vaig de vacances, no? Estem desitjant anar de vacances, però ho hem d'explicar corrents, doncs la recomanació és fer-ho a posteriori. Un cop he vingut de vacances, llavors dic que bé m'ho he passat de vacances aquí, aquí o aquí. Això doncs són consells que en principi haurien d'ajudar-nos a evitar o a mínim minimitzar els riscos per patir un robatori a casa.
A nivell de veïns, si veiem algun moviment estrany, m'imagino que és important avisar-vos molt aviat.
En el moment, els millors policies, nosaltres diem que són la ciutadania. Per què? Doncs perquè nosaltres, amb els vehicles, nosaltres, policia local, passem i marxem del lloc, no ens quedem. En canvi, els veïns sí que saben de qui és aquell vehicle, de què fa aquesta furgoneta aquí, aquest que fa mirant les cases. Per què? Doncs perquè ells coneixen els seus veïns, no? Com bé deies. Evidentment, en el moment que vegi una persona que jo no conec o que podria ser sospitosa, s'ha de trucar a 112 o a policia local i que vingui qui sigui. Que aquella persona no ha fet res i està passejant, doncs marxarà tal i com ha vingut. Que és un possible lladre? Doncs segurament ja marxarà i si l'identifiquem, doncs a nosaltres ens interessarà molt tenir aquella identificació d'aquella persona.
Clar, i m'imagino que a vegades sents bordar un gos allò insistentment, i un gos que no borda mai, això també pot ser símptoma de que algú passa. És que a vegades ens fa cosa trucar-vos per tonteries, però que realment pot acabar sent una cosa molt important.
I tant. Tot el que sigui fora del normal del nostre veïnat, que nosaltres coneixem, si veiem que, ostres, mai tenen el llum encès del pati, m'ho invento, el Sánchez, no? Ostres, doncs avui el tenen, ostres, que raro. Doncs mirem que no hi ha ningú, doncs truquem a policia. Mira, que hi ha això, que hi ha un gos que està bordant, no borda mai o només borda quan hi ha algú a casa i no hauria d'haver-hi ningú. Doncs vindrem i farem les comprovacions oportunes.
I a nivell... Si tens el cotxe aparcat al carrer i te'n vas, això com ho fas? Qui ens explica això?
Bé, doncs el tema del vehicle també seria important, no? Com ha comentat el meu company, el Dani. Si tens alguna persona de confiança, no? Que et ve a casa pel tema de recollir les cartes, perquè és, no? Que no vegin que no hi ha ningú, no? Doncs si tenim el cotxe estacionat i, per exemple, ha plogut, no? I queda que hi fang, no? I es veu a simple vista que el cotxe porta molts dies i que no ha sigut mogut, doncs també no estaria de més, no?, canviar-lo de lloc, si es pot portar, doncs, netejar, doncs, no estaria de més, tampoc. I, bueno, bàsicament, que es vegin, que no vegin indicis que no hi ha ningú, I que el cotxe, doncs, porta temps que ningú l'ha pogut moure.
Clar, i m'imagino que també és molt important intentar no deixar-nos res important a la vista.
Sí, evidentment, també el cotxe, doncs, les mínimes coses, i així ens podríem evitar, doncs, un mal major.
Clar, m'imagino que una mica entre tots, cosa que s'ha perdut una mica, potser en els pobles no tant, però en les ciutats, allò de dir-li al veí, escolta, fes-me una ullada al cotxe que l'he aparcat aquí, tregui la pols, això. No estem acostumats a demanar-ho i si ho féssim passarien moltes menys coses.
Segurament ens hem de recolzar en els veïns, en els familiars, en els amics i més en aquesta època, no, de l'any que estarem més temps fora o demà seran ells els que estaran fora. Per tant, és un favor que ens fem de manera conjunta, i tant que sí.
I ara també es va molt a les platges. Quina seguretat, o sigui, quines mesures de seguretat hem de tenir a les platges? M'ho expliques tu també, Ferran?
Sí, jo mateix. Doncs, bueno, primer de tot, tenim que tenir clar que quan anem a la platja hem de mirar quina bandera hi ha, per la nostra seguretat. Hi ha bandera vermella, bandera groga o bandera verda. I un cop hem decidit, doncs, que anem a la platja i sabem com està l'estat de la mar, doncs hem de portar les coses mínimes imprescindibles. O sigui, quantes menys coses portem, millor. Si agafem el nostre vehicle i anem a la platja, doncs ens ha de quedar clar que el cotxe no és una caixa forta. El cotxe no podem deixar ni el mòbil, ni podem deixar objectes de valor perquè ens el poden obrir. Assegurar, doncs, quan arribem, que el cotxe quedi ben tancat, sobretot, que no ens deixem... A vegades ha passat que hi ha hagut gent que s'ha deixat les finestres obertes, anàvem amb la pressa o amb els nens, I, bueno, i baixes del cotxe, el tanques, però evidentment les finestres obertes i és, bueno, no fa res. Això per una part, no? I després també, doncs, clar, a la platja, doncs, també és recomanable sempre tenir les nostres pertinences en un lloc visible, encara que ens podem anar a banyar, evidentment, però tenir-les controlades en tot moment. Tampoc intentar, doncs, no dormir-nos a la platja, no dormir-nos perquè ens pugui passar i, bueno, tenir, bàsicament, tenir controlat.
Clar, intentar banyar-te sempre veient les teves pertinences.
Correcte.
I si sou molts, doncs no banyeu-vos tots de cop.
També, coses també sempre... és un bon consell, que el fet de que si estem en un grup de persones, doncs, escolta, doncs jo em quedo jo i aneu vosaltres, que després ja aniré jo, no? També.
Clar, i a nivell de fer cas a les banderes que dèiem, a part de ser important per a la nostra salut, evidentment que per a algú les posen, si ens passa res amb una bandera vermella i tu no li has fet cas, la responsabilitat és teva com a persona que no has fet cas? O sigui, em refereixo, et poden cobrar el rescat de, jo què sé, del socorrista o dels bombers, o això no es fa?
No, avui en dia aquí, per sort, encara no es cobra aquest tipus de rescat.
Encara que sigui una imprudència.
Encara que sigui una imprudència, és el mateix que quan vas a agafar bolets, no? Per exemple, te'n vas tu sol a la muntanya, et diuen vigila, no et desorientis, i acaba gent perduda a la muntanya i s'activen un munt de mitjans d'emergència per anar a buscar aquella persona i no se li cobra el rescat. Sí que estaria bé, potser, és començar a dir a la gent què costa un rescat d'aquest tipus, no? Perquè mobilitzar tots aquests mitjans, doncs, costen molts diners. L'altre dia que hi va haver l'incendi aquí a Argentona, per exemple, van venir helicòpters de Tremp, doncs, déu-n'hi-do, i va ser, sembla, no? Semblava que era una crema de rostolls que es va descontrolar. Doncs fer venir helicòpters de Tremp a pagar un foc a Argentona, doncs, home, això
el
també...
seu cost, clar. Clar, no, estaria bé enviar una factura, encara que no te la fessin pagar, sí, sí, per dir, uau.
Sí, clar, tot això costa molts diners.
M'imagino que fer venir un avió de tren...
Hi ha països que ja cobren serveis així, que no són emergències, quan s'activa la policia, en els quals es cobra el servei a la policia, als ciutadans, per exemple, accidents de trànsit, etc. En alguns països es cobra, aquí de moment no.
Bueno, jo no em referia a un accident de trànsit que, per molt que a vegades pugui ser culpa teva, no deixa de ser un accident, no?
Parlem però... d'accidents, el típic par amistós, eh? No parlem d'un accident greu, no, no, no.
Clar, i ha arribat potser el moment de parlar que ens n'anem de vacances, marxem. Sí. Bueno, aquest any no sé si podrem tornar a marxar, tal com estan les coses. Però, bueno, va, ens n'anem de vacances. Què fem?
Que ens n'anem de vacances i ens n'anem, per exemple, en vehicle, doncs hem de tenir en compte on dormim, si hem de dormir, si hem de fer algun descans, les àrees de servei que siguin vigilades, vigilar, deixar els mínims objectes de valor també al vehicle. Per exemple, si anem a una àrea de servei, anem a fer un cafè o anem a dinar, doncs deixar els mínims objectes de valor, o si pot ser dinar i veure el nostre vehicle, intentar perdre'l en el mínim temps possible de vista, no? Perquè déu-n'hi-do com portem els cotxes quan anem de vacances i ens obren el cotxe estant de vacances i potser és pitjor que fins i tot ens robin a casa.
Sí.
I hem d'anar en compte això, evidentment, a fer els descansos que corresponguin, vigilar el trànsit, conduir amb prudència, no?, per evitar els accidents, que és el que comentàvem fa un moment. I després, el lloc on anem de vacances, doncs exactament el mateix que si estiguéssim a casa. Si anem a un apartament, doncs igual, portes i finestres tancades si marxem, les mesures de seguretat que tingui aquell immoble en concret, i si anem a un hotel, doncs si té caixa forta, doncs utilitzar-la i evitar en tot moment deixar objectes de valor a l'habitació si no estem.
Sí, a vegades això que has dit, igual que a casa quan estàs de vacances, a vegades ens n'oblidem, eh? Estem de vacances i... com que no pugui passar res, i te'n vas i deixes... O sigui, jo he anat molt de temps de càmping amb bungalow, i ara que ho dius, no me'n recordo haver tancat mai la porta del bungalow, i jo potser estava a la piscina. Clar, dius... com que ho treus del concepte de que et pugui passar res, i m'imagino que els lladres ho saben i entren a tot arreu i els importa un pito si tu estàs de vacances o no.
Els lladres, com bé dius, estan a tot arreu. I llavors hem de... estem de vacances, hem de gaudir al màxim, hem de disfrutar, perquè, bueno, hem estat tot l'any treballant i un any que està sent un altre cop molt complicat, doncs després, home, ve de gust descansar, desconnectar molt, però bé, sempre hem d'estar una miqueta alerta per, res, tancar, com deies, per exemple, només en clau el bungalow, la caravana o el que toqui.
I fem èmfasi en el que dèiem, eh? Quan te'n vas de vacances, dir-ho quan has tornat. perquè si no públicament exposes que durant X temps no estaràs a casa teva. Això, clar, ens dona la sensació que només et veuen els teus amics a lo que són les xarxes, i realment això et veu tothom. Imagino que deuen haver-hi lladres especialistes en mirar qui se'n va de vacances i sapiguem on te poden entrar amb tranquil·litat.
Sí, sí, evidentment, les xarxes socials tenen les seves coses bones i les seves coses no tan bones, no? I estem en un món que sembla que si no publiques la foto a tal lloc, sembla que no hagis fet res, no? Uh-huh. I com ha dit el meu company el Dani abans, no? Bueno, anem de vacances, disfrutem, i quan tornem ja publicarem les fotos que vulguem i dir que hem estat una setmana, 10 dies, 15 dies en un lloc fantàstic, no? I així, doncs, quanta menys informació donem, millor.
Uh-huh. I el que pregunto sempre, qualsevol dubte, truquem, tant si és Mossos d'Esquadra com si és policia local, o 112 directament, que és 112, igual?
112. 112 directament, qualsevol emergència, i llavors ja derivaran la trucada al cos corresponent.
Ah, perfecte. Sí, sí. Llavors, voleu, em deixem alguna cosa?
No, que gaudim tots de les vacances, que està sent un any complicat. Continuem mantenint les mesures de seguretat Covid al màxim, que veiem que la cosa s'està complicant una mica, tornen a haver-hi mesures més restrictives per part del govern, per tant, doncs, fer cas, disfrutar al màxim i tornar al setembre a tots amb salut i bé, acabar l'any com millor puguem.
Molt bé, doncs us emplaço potser ja al setembre, de per tornar-nos a veure, sí. Doncs al setembre ens posem en contacte i seguim amb els nostres consells de seguretat, que ens agrada molt tenir-vos aquí i ens ajuden molt.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Pues fins la propera.
Adéu.
Adéu, adéu.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta. Burning like a silver flame, the
summit of beauty and love, and Venus was her name. Bé, doncs, avui és el que podríem anomenar fi d'un cicle, on passen els equips de futbol, etc, etc, no? Ha acabat un nou cicle de les èpoques. La primera volada d'aquestes èpoques anava conjuntament amb un monòleg que intentaven fer que el pas del temps fos més divertit. La segona part d'aquestes èpoques ens hem dedicat més a les cançons en si i als grups. Ara és com un adéu, perquè el temps passa i no saps mai què pot passar el dia de demà, evidentment. Per tant, deixem les èpoques en stand-by per reprendre-les o no la temporada vinent. De fet, en aquestes èpoques hem pensat en una cançó, en el nom d'una cançó. No perquè el grup sigui millor o pitjor de tots els que hem escoltat, no. Simplement és que la cançó queda bé. La cançó s'anomena Adiós Amigo, Hasta la Vista, o en alguna part d'aquesta cançó ho diu això. I ens queda bé a nosaltres per dir-vos fins a la tornada. Els amos o els cantants, els intèrprets d'aquesta cançó s'anomenen Santa Bàrbara. Adeu, fins a la propera en les èpoques musicals. Josep Dalmau, gràcies.
Más suerte que aquí. Adiós, amigo.
she's got it.
Hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.